I aquí seguim en directe amb tots vostès des del matí de Tarragona Ràdio. Ara passen 3 minuts de 11:45 del migdia. Fa un moment fèiem una passejada, com cada dilluns, per la Biblioteca Pública de Tarragona. I continuem parlant de llibres. En aquest cas, la publicació que ens ocuparà és un llibre que perfectament, si no hi és, hi serà d'aquí poc temps a la secció local de la biblioteca, perquè és un llibre que fa referència a la nostra ciutat. Du per títol La taula de canvi de dipòsits de Tarragona i la ciutat del seu temps, 1584-1749, i del que n'és autor, l'historiador i exalcalde de Tarragona, Josep Maria Requesens, que avui ens acompanya. Senyor Requesens, bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per ser amb nosaltres. Aquest llibre abasta un període molt concret de la ciutat. Estem parlant de gairebé 200 anys. En aquest període va aparèixer aquesta taula de canvi i de dipòsits. Anem a pams i parlem primer de què és aquesta taula de canvi de dipòsits. En l'actualitat, en què es traduiria aquesta funció?
Doncs es pot dir, per entendre'ns, oi?, que és una mena de banc una mica primitiu i que tenia la funció, com ja diu la taula de canvi i de dipòsits, admetre dipòsits dels ciutadans, perquè això facilitava doncs, el poder intercanviar, diem-ne, diners entre els ciutadans sense haver-los de portar al damunt. Deixaves un dipòsit a la taula i allí el podia anar a buscar el creditor i sense haver de dir, coi, allí o a Barcelona o allà on sigui, no? Amb una lletra de canvi o amb un rebut, simplement amb un rebut, i allí doncs li donaven els diners que havia dipositat en aquella taula. És a dir, permetia això, poder transferir capitals d'una ciutat a una altra ciutat o d'un crèdit d'una persona a una altra persona sense haver-los de portar al damunt.
Clar, clar, això facilitava doncs, moltes coses, perquè una època que podies patir un robatori i mil coses, no?, pels camins.
És que
camins.
Aquesta època també és ara, eh?
També. Però ara anem amb la targeta de crèdit. Si ens la roben ràpidament, truquem al banc, eh? La cosa ja és més segura en aquest cas, eh?
El que passa és que aquesta mena de bancs, que he dit primitius, doncs no donaven interessos, oi? I ara gairebé tampoc, per això, eh?
Hi ha coses que no canvien amb el temps, no?
Es veu que no. I a més, era municipal, és a dir, estava, diria, avalada o assegurada pel patrimoni de l'Ajuntament, que avui en diríem de l'Ajuntament, no? Llavors no era pas Ajuntament en aquell temps. Però bé, pel dipòsit, doncs, això, estava avalada per el patrimoni municipal. Això vol dir que, a veure, i a més, el municipi es feia càrrec de totes les despeses, sobretot doncs, els sous dels funcionaris, que n'hi havia 3 o 4, i tot el que sortís. I fins i tot, en el cas de que hi hagués dèficit, també dèficit. En un moment determinat, podia haver, per unes circumstàncies que fossin, podia haver doncs, una mena de dèficit, no?, aleshores també se'n feia càrrec l'Ajuntament. És a dir, aquesta era la particularitat, però de taules de canvi n'hi havia a tot Catalunya, n'hi havia 7 o 8 a Catalunya, no era la de Tarragona sol.
I no només es dipositaven diners, també joies o altres articles de valor?
També posava, efectivament, dipositaven joies o això, objectes de valor, no? Sobretot doncs, de plata i or, coberteries, per exemple, no? Però això no era pas el més important eren els diners, no?
I digue'm una cosa, senyor Requesens, ara acaba d'esmentar, evidentment no era l'única que hi havia a Catalunya, altres municipis de Catalunya, doncs sí. Hi havia aquesta figura de la taula de canvi, però altres punts de l'Estat, també perquè penso en transaccions comercials, comerciants que podien doncs, anar a fer el negoci, jo què sé, doncs, a Galícia,
no,
per posar el
en
cas.
En altres llocs, més ben dit, de taula hi havia aquí a Catalunya, és a dir, en tota la corona d'Aragó, no? Hi havia València,
clar que...
hi havia Mallorca, i n'hi havia Saragossa, també, oi? Ara, als altres llocs no hi havia taules, però jo diria que se supri una mica, es compensava per les fires que hi havia, oi? En diversos llocs, en aquestes fires, en el qual també es feien transaccions de diners, sense portar-los damunt. Vull dir que allà podies comprar en una fira, comprar i vendre, tindre una lletra, i aquell doncs la cobrava allà on fos o quedaven i tal. Vull dir que això és una mica... diria que compensava doncs, el no haver-hi taules. Ara, les taules aquí, a la península, aquí a Espanya, només hi havia a la Corona d'Aragó. A Itàlia també n'hi havia, eh? A Taire hi havia bancs més.
I
a més, a Barcelona
cosa.
Hi va haver un banc a partir també del segle XVII. Jo no m'ho taula. Aquí, un banc, però banc.
Banc ja, el concepte modern de banc, podríem
exacte.
Dir.
Exacte.
I digue'm una cosa, qui en feia ús, si tornem aquí a parlar de Tarragona? Comerciants, fonamentalment, no?
Aquesta taula, efectivament, la taula, vaja, es va instituir per els interessos de... vaja, això és el que jo crec, oi? I el que em diu en la documentació, per interessos d'un grup de comerciants. En un moment que el comerç, és a dir, a finals del segle... XVI, el comerç aquí a Tarragona doncs, era bastant actiu. Ho era tot Catalunya, era un redreç a tot Catalunya, econòmic, i aquí a Tarragona doncs, també es va sentir. I aquest grup de comerciants que, bé, doncs, que feia negocis a Barcelona, sobretot, oi? I no solament a Barcelona, sinó, compte, sinó que feia negocis fins al sud de la península, arribaven, doncs, a exportar o a importar des de Sevilla i al nord d'Àfrica. Bé, aquesta gent doncs, va ser els que tenien interès en instituir una taula. Perquè, és clar, una entitat financera només interessa als aquells que tenen diners, el que no tenen diners tant els hi fa, oi? No tenen d'allò. Però la van instituir i la taula es pot dir que va funcionar molt bé fins a la Guerra dels Segadors, és el 1640, que llavors les coses van anar econòmicament malament, no solament pels mercaders, sinó per tothom. Una guerra és una guerra, moltes despeses, excessives despeses, a vegades impossible, doncs, de pair totes les despeses per una ciutat, com Tarragona, que devia tenir doncs, 3.000 o 4.000 habitants màxim, encara que això del nombre d'habitants no té res a veure. Pensem que a Catalunya en aquell temps només n'hi havia doncs, 350.000 també, 400.000. Vull dir que una ciutat de 4.000 habitants era igual que avui una ciutat de 150.000.
Sí, era una mica de ciutat mitjana, era el normal.
Proporcionalment, no? Però les despeses van ser molt fortes i l'Ajuntament o el municipi es va quedar molt endeutat, de tal manera que va haver de, per poder-ho pagar, diria, si no pagar-ho tot, doncs pagar el màxim possible el que li costava la guerra, va haver de tirar mà al fons de la taula, al fons que era privat, els dipòsits.
Sí, sí, que eren de particulars, en definitiva,
exacte,
no?
Exacte, eren particulars.
I havia de pagar deutes del municipi amb aquests diners particulars.
El municipi va començar a treure diners d'aquest fons per poder pagar deutes, va quedar empenyada, no? Endeutada, efectivament, oi? I després no va poder pagar. I per què? Doncs perquè van començar a venir més guerres, és a dir, que més de la guerra de Segadors, que va acabar l'any 52, però a continuació, fins a final de segle, va ser un continu estat de guerra contra França.
La qual cosa va tallar les ales al comerç.
Va tallar el comerç i va tallar, home, les possibilitats de refer-se, perquè les guerres les pagava en molta part, això, les poblacions, les ciutats, no?
Totes aquestes circumstàncies van crear una Tarragona que va romandre en el temps gairebé dos segles en una situació
aquí,
força tancada, no?
Això va quedar, això, a veure, les conseqüències sobretot d'aquesta guerra i després també la guerra de successió més tard al cap de 40 anys o de 60 anys, oi? Les conseqüències van ser per aquesta ciutat molt greus. És a dir, que jo calculo, i van ser molt greus, perquè... a veure, després de la guerra i amb totes aquestes guerres que he dit en França, Tarragona va ser una ciutat fortificada important a Catalunya. I, és clar, què vol dir una ciutat fortificada? Vol dir una ciutat que, a més de tenir muralles, tenia una guarnició permanent i, sobretot, la figura al davant d'un governador militar que abans no hi era. Aquest governador militar era el que tallava el bacallà, i tallava el bacallà perquè era el representant del rei i que tot ho supeditava a les necessitats militars que tenia la monarquia almenys en aquest sector de Catalunya, o vull dir, formava part també de totes les necessitats que tenia tot Catalunya. Això vol dir que, bueno, es va quedar la ciutat, a més de perdre la meitat dels habitants, de manera que si en tenia, com he dit, 4.000, es va quedar amb 2.000, i no es va refer, precisament perquè no va tirar endavant altra vegada el comerç, sinó que va quedar paralitzat i va quedar, com he dit, i insisteixo, subordinada la ciutat a unes necessitats militars. Les necessitats militars i el comerç no lliguen, són dues coses, oi? Mm. Completament diferent. I d'aquest estat de supeditació a unes necessitats militars d'aquesta ciutat no se'n va desfer fins al segle XX. No se n'ha desfet fins al segle XX.
Mm-hmm. Això, oi? Gairebé a meitat del segle XX, no ben entrat al segle
deien,
XX.
Sí, sempre deien, ja, i sempre s'ha dit que Tarragona era una ciutat de militars, capellans i funcionaris.
Ah, efectivament. I d'aquí ve tot això, no?
Exacte.
Aquesta dita.
Jo crec que això comença aquí. En aquesta, en el segle XVII ja comença i ja continua fins ara, no? I ara, doncs, s'ha canviat una mica, doncs, per la instal·lació de les fàbriques aquestes que tenim.
Ai, hem canviat una mica, sortosament, no?
Bé, jo no sé si era la millor manera de canviar instal·lant fàbriques d'aquest tipus o d'una altra, però el cas és que ha canviat, no? Però això ha durat aquests anys. I d'aquí ve, doncs, que, a veure, a partir d'aquesta època, si s'ha fet alguna cosa a la comarca, és a dir, el port, per exemple, doncs es va traslladar a Salou, fora de Tarragona, no va funcionar, perquè no els interessava que funcionés en un comerç internacional, no, a un servei, a una ciutat que en deien un presidi, una ciutat fortificada amb guarnició permanent, que en deien presidi en aquell temps.
Doncs en deien presidi en aquell temps de la ciutat?
En deien presidi, no? Uh-huh. Doncs bé, escolta, dic que en un president, doncs, no convenia el comerç. Convenia el comerç perquè, doncs, vol dir que hi havia aquella gent, comerciants d'aquests, sobretot forasters i estrangers, si venien, si es tractava d'un comerç marítim i tot això, doncs, no tenia res que veure. Contrari a les necessitats, doncs.
Fent una mica d'història ficció, senyor Requesens, que jo ja sé que això als historiadors no els agrada, malgrat que ara fa un moment parlàvem de la novel·la històrica que té aquest boom i tot plegat. Com devien viure aquells tarragonins del segle XVII?
Com
devien viure aquells tarragonins del segle XVII?
Home,
sota aquest concepte de presidi que en deien de la ciutat tota fortificada,
sí,
i tancada.
Bé, és que, a veure, no és que el segle XVII, és que això fins
a partir del segle XVII, em refereixo.
Sí, les muralles van tirar a terra aquí a meitat del segle XIX, oi? Vull dir que fortificada hi va estar fins a l'últim moment i rodejada de muralles, i encara n'hi ha bastantes, oi? Encara n'han quedat, oi? Vull dir que sempre s'ha estat una ciutat fortificada, perquè si ja té una muralla, doncs unes muralles que hi ha una mica de tot, però que, doncs, en principi, que si són romanes, no? Però després també hi ha una part de muralla, doncs, de la guerra medieval, francès, de la guerra dels segadors, també n'hi ha. En fi, tot està, encara està rodejada de muralla, i és que per la seva situació de ciutat marítima i dintre a la part, diguem-ne, al sud, ja en podem dir, de Catalunya, oi? I les facilitats de comunicació en l'interior de Catalunya, no? A través del coll de la Riba i tal, això fa que hagi estat sempre una, diria, una posició clau, en qüestió, doncs, de guerra o militarment. Els romans ja es van instal·lar aquí per això, no pas per res.
Clar.
Més, no?
Uh-huh.
I sempre, doncs, fins avui. Avui, és clar, ja ha perdut l'interès militar, però la guerra civil encara la tenia, La guerra civil de l'any 36,
sí,
encara,
sí, sí,
la tenia, no?
Era un enclau molt estratègic, Tarragona.
Sembla que l'hagi perdut. De moment ja no hi ha tants militars, no? Que és un avantatge. Però compte, és que en aquella ciutat ja arribava al final que no era un desavantatge tenir militars, perquè pensa que els militars al fi i al cap són uns funcionaris que tenen una paga segura i que, per tant, la ciutat no progressava molt econòmicament, però quan hi havia una crisi, una crisi de comerç o pel que sigui, escolta, la ciutat anava tirant perquè aquells anaven cobrant, oi?
Clar, i anaven doncs gastant.
Oi? I anaven, vull dir, mai ningú no es feia res, però tampoc ningú mai arribava a passar.
No avançava, però tampoc no anava cap enrere, mantenia una situació sempre la mateixa des d'aquest punt de vista.
Exacte, entre això mateix, no? I això és el que ha estat Tarragona durant molts segles.
Aquest llibre ha estat publicat per Segle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona. Ha vist la llum ara, però jo tinc entès que aquesta idea va sorgir fa molts anys en el seu cap, no? De fer un llibre, un estudi sobre aquest tema de la taula de canvi.
Bé, la idea de fa molts anys no era ben bé fer un llibre, sinó que era aprofitar la documentació de la taula per escriure altres llibres, perquè n'hi ha molta de dades, oi? En aquests llibres de la taula, que són grossos, enormes, no?
Molts números hi deu haver, no?
De comptabilitat, no? Que tot sí, són grossos, hi ha molt d'allò. Però també hi ha molt de... explica molt, doncs, com funcionava l'economia d'aquell temps, oi? L'economia familiar, l'economia comercial, i esclar, i a més, doncs, home, també doncs, t'explica molt l'organització de les famílies. Pensa que doncs, allí pots trobar referències, oi, d'avis i tal, no? Que era un censal que es pagava des de feia 100 anys, no? I tal. I van explicant tota la història del censal durant aquests 100 anys, oi, per les mans que havia passat i tot això. És a dir, hi ha molta, molta, molta documentació, oi, que es refereix a diversos aspectes de la vida social i tal. Per tant, la idea era aprofitar els llibres de la taula precisament això, per poder aprofitar-los per això, per escriure altres llibres. Però, al final, és clar, en un... Bé, va resultar que després d'haver-ne consultat molts, doncs se'm va acudir que també podia fer això, vull dir que podia fer un estudi sobre la taula, encara que quan he dit ho podia fer jo és perquè ho veia molt difícil que podia fer, perquè necessita també una certa especialitat en economia financera, no? I jo no en sóc pas especialista en economia financera, ni molt menys. Per tant, hi havia moltes dificultats. Em representaven moltes dificultats haver d'estudiar allò. Però bé, amb molta voluntat i l'assessorament d'algú, oi? Que és expert, doncs, podríem dir, en comptabilitat i en números i tal. Bé, ho vaig tirar endavant. I suposo que hi deu haver algun error, però vaja, en conjunt no crec que n'hi hagi massa, no?
De totes maneres, jo no sé si hi ha gaire bibliografia respecte a aquest període del 1500 al 1700 o 1800
Home,
que parla de Tarragona.
Sí que n'hi ha, perquè jo fa 3 anys vaig publicar un llibre, no?
No, però aviam, m'està parlant d'un llibre. Dic molta bibliografia d'aquest període a la ciutat de Tarragona. Vostè esmentava un altre títol fet per vostè, però d'altres historiadors. Sí. És un període doncs... poc estudiat, dit d'una altra manera?
Aquest període a Catalunya es comença a estudiar, ja no solament a Tarragona, sinó a Tarragona, es comença a estudiar seriós per allà als anys 70. Abans és aquest període de decadència d'un país, de que ningú n'hi posa massa atenció i ningú no vol saber, oi? No s'estudia perquè és molt ingrat, no? Estudiar quan les coses... un període que les coses no anaven bé, no? És millor estudiar les coses a l'edat mitjana, en un moment, oi?
Més atractives.
I tant, no? I més patriòtiques, també. Però, és clar, en una època d'aquesta, llavors, això va començar, jo diria, per allà, als anys 70 o així, es va començar, és a dir, fa uns 30 o 35 anys, que es va començar a estudiar a Catalunya aquest període. I aquí a Tarragona, doncs, efectivament, no hi ha hagut massa... hi ha estudis monogràfics, evidentment, però una visió de conjunt encara no hi és. En aquest llibre de la taula del canvi, el que intento és fer això també, una síntesi del que va ser aquesta època, tots aquests anys, aquest segle i mig aproximadament, oi, que va durar la taula. Intento fer una síntesi, no? I, esclar, no sé si n'he sortit massa, però vaja, almenys és un intent.
Li ha quedat molt de material sobrant, podríem dir, de tota aquella documentació que va haver de consultar?
Home, sempre en sobre de material, quan fas una síntesi, sobretot, o fins i tot quan facis una anàlisi, oi? Sempre sobre el material. Però, a veure, ben bé no podem dir que sobre, perquè si no fos aquell material, no podies... Aquell material que potser no cites, oi? En el llibre que fas, però que sí que és útil, perquè et dona, t'ajuda, i a vegades molt, a tenir una visió d'aquella època molt més complexa. Digue, puc un document no el puc citar en un lloc o una pila de documents, però en canvi sí que m'han ajudat molt a poder determinar, oi, com funcionava una cosa o una altra en aquella època. I em permet fer resumir el que passava sobre allò. A veure, podria dir exemples amb economia, doncs, he dit, per exemple, allò, em permet, a mi la taula del canvi, em permet, per exemple, i molta documentació que he dit, poder comprovar que realment hi havia un comerç important aquí, relativament important, en una ciutat de 3.000 habitants i sobretot aquesta banda de Catalunya, d'exportació, fins i tot d'exportació de fruita seca ja, parlant de, oi? En aquell temps de Ballanes al sud, de la península, com he dit, oi? I d'importació, sobretot d'importació de blat, oi? A les èpoques que no n'hi havia massa, del blat o de cuiros, perquè els cuiros en aquell temps, ara torna a ser moda els vestits de cuiros, sobretot les senyores se'n basen molts, no? Però en aquell temps encara era més moda, eh? No era més moda, s'usava per tot, el cuir, s'usava per tot, no? Fins i tot doncs, per tenir la paret, adornaments, repujats i tot això.
Doncs hi havia una gran indústria al voltant del cuiro.
El cuir era una gran indústria, però els cuirs generalment els portaven, la major part de cuirs eren del nord d'Àfrica. Portaven cuirs per treballar,
El material, la matèria primera, com si diguéssim, es treballaven aquí.
I llavors aquí, doncs, que hi havia curtidors d'aquests, n'hi havia també a tot el camp de Tarragona, a Reus, al Cuber, sobretot al Cuber, hi havia la Franca, n'hi havia molts. Aquí a Tarragona no n'hi havia gaire, només eren els comerciants, no n'hi havia aquí.
La ciutat de comerciants en aquella època, per tot el que ens explica.
Sí, doncs això va anar una mica així. I aquesta documentació, ja dic, sempre és útil. És útil per això, oi? Perquè dona una visió d'una cosa determinada i bé, encara que no el citis, doncs s'aprofita.
Doncs a través de l'economia i d'aquest sistema de transaccions comercials de la taula de canvi ens podem acostar a un període molt concret de la ciutat de Tarragona a través d'aquest llibre, La taula de canvi de dipòsits de Tarragona i la ciutat del seu temps, 1584-1749, del que n'és obra en Josep Maria Recasens, que li agraïm molt que ens hagi acompanyat avui. Molt bon dia i moltes gràcies.
N'hi ha de què. Molt bé.